Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament té voluntat de cedir l'art tèxtil perquè s'hi cursi un grau d'infermeria de la UAB. L'última paraula, però, la té la Generalitat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha confirmat que estan d'acord en la cessió, però caldrà que el projecte tingui l'aval i el suport econòmic del govern català. Ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio.
Hi ha disponibilitat absoluta per cedir demà mateix l'art tèxtil, diguem, i a més es pot fer. El tema és, òbviament, trobar el finançament després, que aquest, com et deia, és la Generalitat de Catalunya, perquè allà els hi donin els diners a la universitat per poder fer aquestes titulacions. No? Aquesta és la part de negociació més difícil. Jo també et dic que quan he parlat amb la Generalitat no hem trobat un no per resposta, vull dir que en cap moment s'ha negat aquesta possibilitat. Sí que és veritat que ens han dit que l'han d'estudiar.
D'aquesta manera, Ferrés confirma les declaracions que hi va fer aquesta emissora la rectora de l'Autònoma, Margarida Arboix.
Acord amb la comunitat educativa de l'Escola Nostra Llar per facilitar les entrades i sortides de l'alumnat.
Es tallarà el trànsit al carrer de Calderón, entre el carrer Vallès i la Ronda Ponent, 20 minuts al matí i 20 minuts a la tarda, garantint el pas del transport públic. Els vehicles privats s'hauran de desviar pel carrer Vallès. Des de l'AFA es mostren satisfets d'arribar a aquest acord d'una forma ràpida, malgrat no haver pogut aconseguir un tall complet arran del pas de l'autobús.
En esports, les complicacions es multipliquen pel Centre d'Esport Sabadell quan només falten 3 dies per la seva estrena a la Lliga.
En el partit contra el Rayo Vallecano, els arlequinats no podran comptar amb Pedro Capón ni tampoc amb el capità Àngel Martínez. A més, avui tampoc s'han entrenat amb el grup Aaron Rey i Xavi Boniquet, i es tenen molèsties Edgar Hernández, Pierre Cornu i Adri Cuevas.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen completament estables. Vindran canvis? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim ja les nuvolades que es carreguen alguns ruixats, sobretot cap al Pirineu i també a punts del voltant de les muntanyes de Prades. I a la resta, predomini del sol durant la tarda, encara persistirà aquest risc de precipitacions en forma de xàfec, sobretot cap al nord de la Catalunya central, Prepirineu, punts del Pirineu i també del prelitoral sud, localment acompanyades de tempesta, amb una temperatura que respecte a ahir quedarà semblant o una miqueta més alta. Per demà s'esperen alguns petits canvis, arribarà un petit sistema frontal en forma de núvols alts i mitjans que no deixarà precipitació, com a molt durant la tarda de nou es podria produir algun ruixat molt aïllat cap a la zona del Pirineu. Pel que fa a la temperatura, demà la mínima quedarà més alta, la màxima es mantindrà semblant o baixarà una miqueta cap a l'interior, en canvi podria pujar lleugerament cap a la meitat nord del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant complicada a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 2 quilòmetres de cues a Terrassa per anar cap a Manresa en sentit nord i també 1,5 quilòmetres de retencions a Montcada, en aquest cas per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha problemes al seu pas per Barberà, 1,5 quilòmetres de retencions per enllaçar amb la C58 també en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira en els dos sentits, i a la Ronda Litoral, trànsit molt dens entre Montjuïc i la Barceloneta, també en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7. Entrem en matèria. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, confirma que l'art tèxtil es pot cedir a la Universitat Autònoma de Barcelona perquè s'hi cursi una nova titulació d'infermeria. Tant l'Ajuntament com el centre universitari estan d'acord i ara cal que la Generalitat estudiï el projecte per invertir en aquest nou curs. Són declaracions de Ferrés al programa El Cafè de la Ràdio.
Que just la setmana passada vam tenir una reunió entre el Taulí, la UAB, nosaltres, per intentar doncs, portar els estudis d'infermeria amb la línia de potenciar àmbit universitari també i de recerca i de coneixement a la ciutat, i hem començat a tenir els primers contactes. És un element que no és fàcil, perquè evidentment són diners que en aquest cas ha de posar doncs, la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència.
D'aquesta manera, Ferrés confirma el que ahir ja anunciava la rectora de la Universitat, Margarida Arboix.
Ferrés ha valorat com una oportunitat aquest nou lligam que s'establiria entre la Universitat i l'Hospital de Sabadell. Una oportunitat per convertir l'eix de la Gran Via en un espai de coneixement. Sobre aquest espai, l'alcaldessa ha anunciat que els pròxims dies es donarà a conèixer el projecte que s'està redactant per transformar el seu entorn, que té un pressupost de 150.000 euros.
Sobre projectes que s'han de presentar ben aviat, Ferrés també ha parlat del passeig de la plaça Major i de l'aparcament soterrat.
Sí, assegura que el nou passeig construirà durant aquest mandat i que tindrà molt espai verd. La idea és presentar-lo a la ciutadania a finals de mes o a principis d'octubre.
És un projecte que, òbviament, estarà aquesta legislatura, si res no ho impedeix, perquè ja en una legislatura tan convulsa com la que estem tenint ja vaig molt prudent també amb tot el tema calendaris, no? Perquè, evidentment, si ens tornéssim a confinar, que esperem que no sigui, no? Doncs, evidentment, tot això ho canviaria molt. No? Però nosaltres tenim el projecte molt a punt i jo espero que sigui un projecte que la ciutadania el valori. Nosaltres així ho fem i crec que serà guanyar també un espai que, evidentment, té una centralitat important i que ens permetrà doncs, guanyar qualitat en l'espai públic.
De la mateixa manera, es començaran els tràmits per unir l'actual aparcament de sota la plaça del Doctor Robert amb el que es va comprar a l'estació dels ferrocarrils. Com a mínim, el projecte s'allargarà un any o any i mig. Encara en matèria de projectes, l'alcaldessa ha valorat positivament que el Ministeri d'Hisenda hagi suspès la limitació de la despesa i que pugui gastar els 6,4 milions del romanent de l'any passat. Ha aclarit que són diners que es podran invertir en qüestions com la sostenibilitat, pacificació de carrers, habitatge o acció social.
Els professionals de pediatria que han integrat durant la pandèmia i fins la primera quinzena de setembre a la pediatria unificada de la zona nord de Sabadell, al Cap Concòrdia, demanen tornar a funcionar com a unitat, en lloc de la divisió actual entre el CAP i el CAP de Can Uriac, on veuen més difícil mantenir la separació amb els adults i entre els circuits Covid i no Covid.
La petició s'adreça al CatSalut i a l'Ajuntament, ja sigui a la Concòrdia o en un altre espai, a crear la mateixa brevetat possible. Els professionals alerten que serà complicat mantenir la qualitat assistencial ara que toca fer les vacunacions escolars actuals més les pendents. Ho explica Laura Muñoz, infermera del CAP Nord.
Ens han separat aquest dia 14, just quan comencen les escoles aquí a Sabadell, de forma que som dos centres que estem a Can Uriac, conjuntament amb adults, i a Concòrdia s'han quedat tres centres conjuntament amb adults. Tots aquests circuits, que per nosaltres són de qualitat assistencial, no es poden garantir. Per tant, creiem que hem de lluitar perquè ens busquin un espai dintre la ciutat.
La decisió de la separació se'ls va comunicar el dia 9 de setembre per començar-la el 14, és a dir, amb només dos dies hàbils pel mig. I justament ara que els han obligat a fer vacances abans del 30 de setembre, de manera que les plantilles aquests dies estan entre el 40 i el 50%. Muñoz assenyala quin és l'objectiu més immediat.
Per fer front a la situació assistencial que ens trobarem en les properes setmanes, donat que aquests infants han començat l'escola, començarem a tenir casos de possible Covid, haurem de seguir visitant les revisions. Moltes famílies es trobaran que també, personal que nosaltres estem treballant tenen fills, per tant, potser es troben que s'han d'aïllar amb el que si estem escampades per diferents CAPs ens podem trobar doncs, que no siguem suficients per poder atendre les persones.
Amb la nova separació en dos centres, el CAP Concòrdia s'atén infants de Can Rull, Creu Alta i Concòrdia, i el CAP Can Uriac, els d'aquest barri més els assignats al CAP Nord. Ara temen veure's desbordats per l'augment de PCR en les properes setmanes, així com el maneig dels casos positius i gestió de contactes i quarantenes. Recordem que la manca de professionals ja existia abans de la pandèmia. Tot plegat fa molt difícil poder mantenir els circuits diferenciats, no Covid i Covid, on atenen les altes procoses del Taulí, així com tenir separats els infants de la població adulta.
Encara en l'àmbit sanitari, el Taulí ha registrat 13 nous ingressos per coronavirus en les últimes 24 hores. En total, l'Hospital de Sabadell compta amb 92 persones hospitalitzades per la malaltia, dues més que ahir. Pel que fa als ingressats a la unitat de cures intensives, la xifra s'ha doblat en les últimes hores. Ha passat de 4 a 8.
Pel que fa al risc de rebrot a la ciutat, avui la xifra s'enfila fins al 161,83, 4 punts per sobre d'ahir. La velocitat de rebrot es manté en el 0,78, una bona senyal sempre que es mantingui per sota de l'1. Al conjunt de Catalunya avui s'han registrat 669 contagis nous, el risc de rebrot ha baixat gairebé 3 punts i se situa a hores d'ara en el 154,34. Pel que fa a la velocitat de propagació, també ha disminuït de 0,95 a 0,92. A les últimes 24 hores també s'han reportat 3 morts més per la malaltia.
L'ocupació conflictiva dels baixos de l'edifici de la carretera de Barcelona número 292 s'ha acabat. Després de problemes com talls de subministraments, amenaces i agressions, aquesta tarda l'inquilí del local, Sòlvia, ha portat uns paletes que han tapiat el local, afegint planxes a la porta principal en aquests baixos. Mentrestant, la setmana que ve hi haurà un judici contra els ocupants per amenaça amb arma blanca als veïns, entre d'altres.
El programa El Cafè de la Ràdio ha parlat amb la veïna de la finca, Maria Rosa Mota, qui ha explicat que al febrer van començar les incidències amb aquestes dues persones.
Per poder accedir van trencar el pany de la porta de la reixa general i després forçaven la porta per entrar a l'escala per connectar la llum. Això ho havíem arreglat diverses vegades, però és que el dia següent tornava a estar rebentat, m'entens? O sigui, una constant violació de les nostres coses. Després, si els deies alguna cosa, algun veí, quan veies que estava forçant el pany o el que sigui, pues insults, amenaces, paraules molt fora de so...
La cosa va degenerar i a partir de les agressions físiques i les amenaces de fer explotar una bomba de butà a l'edifici, els veïns van sortir al carrer. Es van reunir amb el subinspector de la policia local, Toni Moreno, i els regidors Eloi Cortés i Jesús Rodríguez. Els ocupants, que són considerats vulnerables, van ser detinguts després de les agressions, però en sortir van intentar tornar a entrar a la propietat, cosa que van impedir els agents que estan custodiant l'antic banc durant tot el dia. A més de tapiar el local, també cal un electricista que revisi la instal·lació punxada per evitar curts circuits a l'immoble.
Una família de la Creu de Barberà reclama a la Generalitat una plaça en un centre ocupacional per al seu fill Andreu, afectat per autisme. Els seus pares, la Sílvia i en Ferran, fa 3 anys que demanen poder inscriure l'Andreu en un centre específic per persones amb trastorns de l'espectre autista, sense èxit. Tot plegat, malgrat haver aconseguit el compromís de l'administració quan el jove va fer els 18 anys i va haver d'abandonar el circuit de formació.
En un primer moment, la Generalitat va allargar un any els estudis de l'Andreu mentre li aconseguien una plaça en un centre ocupacional. Passat aquell curs, però, només van aconseguir aquell lloc en un centre de Terrassa no especialitzat, on el jove va tenir problemes de conducta. La família reclama la inscripció al centre Xiprés, específic per a persones amb autisme, però l'administració els torna a oferir plaça en un altre centre convencional, en aquest cas a Bellaterra. La Sílvia admet que no és un mal centre, però insisteix que necessiten un que es pugui fer càrrec de les necessitats de l'Andreu. Ho explica en declaracions al programa Al Matí.
És, diguéssim, el mateix... una mica el mateix que teníem. És a dir, tu pots demanar un centre específic per a alumnes autistes o pots demanar un centre, diguéssim, com el que ens han ofert, que és el que tenia FUPAR, que és un centre ocupacional amb un espai TIC que treballa, diguéssim, amb 4 o 5 usuaris, diguéssim, que són TEA. Clar, nosaltres vam veure l'entorn, ens va agradar molt, però no acabem de veure l'Andreu allà. Jo, quan avui he parlat amb la noia de la Generalitat, ella em deia que nosaltres havíem de fer el procés. I clar, nosaltres podem anar a fer el procés d'adaptació de l'Andreu, vale? Que comenci, que tornem a tenir problemes, vale? I que tot i això no ens donin la plaça de Xiprés.
La mare de l'Andreu lamenta que la Generalitat els està deixant de banda i assenyala que a Xiprés hi estan entrant joves que acaben de sortir del circuit formatiu sense tenir en compte el jove de la Creu de Barberà. La família sabadellenca reclama una resposta el més ràpida possible i alerta que ells no es poden fer càrrec de l'Andreu de forma indefinida per les repercussions que està tenint a la seva vida personal i laboral.
El Sindicat d'Estudiants de Sabadell s'assuma a la vaga general del món estudiantil per reclamar millors condicions a la tornada a les aules. Reclama més professorat per poder complir amb les ràtios imposades pel Departament d'Educació, que dicten que només hi pot haver 20 alumnes per classe.
Una ràtio que en moltes ocasions se supera. És el cas de l'Institut Junqueras, on estudia la Frida Usalaui, portaveu del Sindicat d'Estudiants de Sabadell. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Alaui denuncia amb quina situació han tornat a les aules aquesta setmana.
Ara que hem tornat a les classes, tant els alumnes com el professorat estem veient en primera persona que no se'ns està protegint de cap forma. I poso d'exemple el meu institut i la meva classe mateixa. A la meva classe som 35 persones, és a dir, estem en risc de contagiar-nos constantment, per molt que obrim finestres i portes. I tampoc podem separar la classe perquè no tenim professors suficients. A més, hi ha només 3 persones de neteja. Una per netejar els lavabos durant l'horari de classes i 2 a les tardes. Així no es pot garantir la seguretat de ningú.
Davant d'aquesta situació, els estudiants han convocat una vaga general de 3 dies que ha començat avui mateix. La manifestació central d'aquesta vaga està convocada per demà a les 12 del migdia a la plaça Universitat de Barcelona. A Sabadell, però, no està prevista cap mobilització.
I encara relacionat amb l'educació, l'Ajuntament de Sabadell i els professionals de l'Escola Nostra Llar han arribat a un acord per facilitar entrades i sortides dels alumnes d'aquest centre. La problemàtica s'inicia el dilluns, quan familiars i estudiants van comprovar que no podien mantenir les distàncies de seguretat al carrer a causa de l'alta densitat de vehicles que passaven per la zona. Doncs bé, des d'aquesta tarda mateix, aquest tram del carrer Calderón ha quedat tallat al trànsit.
El consistori ha col·locat unes tanques per impedir que els vehicles d'ús privat passin pel tram del carrer Calderón comprès entre el carrer Vallès i la Ronda Ponent. Un tall que realitzarà cada dia durant 20 minuts a les 9 menys 10 minuts del matí i a la tarda a l'hora de sortida dels nens i nenes. Anna Segura, membre de l'AFA i representant de la Comissió de Camins Escolars del Nostre Llar, explica que amb el consistori van explorar diferents vies abans de trobar aquesta solució òptima.
l'Ajuntament va voler explorar doncs, això a diferents possibilitats, sí que ens van enviar agents aquests dies, intentant doncs, bueno, organitzar una mica la gent, però és que al final hem vist que segurament aquesta és l'opció que és més fàcil per tots.
La mateixa Segura ha explicat a Ràdio Sabadell que continuen treballant amb l'Ajuntament per gestionar més millores en aquesta via, com per exemple moure la parada de l'autobús per evitar que aquest hagi de passar pel carrer Calderón.
Notícies vespre.
Prop de 250 empreses sabadellenques aposten per la internacionalització per superar la crisi post-Covid-19. Aquestes són les companyies que s'han sumat als programes de la Cambra de Comerç de Sabadell en aquest sentit. El cap de promoció de comerç internacional de la Cambra, Vicenç Vicente, assenyala que s'està acompanyant els negocis en aquest sentit.
A més, això és esgotador a nivell familiar.
No podem escoltar Vicente, en tot cas, entre els programes d'internacionalització de la Cambra hi ha les missions comercials en marxa des de fa més de 25 anys. Aquesta setmana se n'ha fet una de virtual per primer cop, en aquest cas a Tailàndia, Vietnam i Indonèsia, en la qual participen 13 empreses fins al 23 de setembre. Més enllà de la internacionalització, Vicente també dona altres claus per superar amb èxit la crisi post-Covid. D'una banda, destaca la importància de fer el pas cap a la digitalització i de l'altra, apunta que cal tenir intel·ligència de mercat per detectar nous nínxols on el negoci pot florir, com pot ser el sanitari en el moment actual. I el Forn Armengol de Sabadell celebra aquest any el seu 80è aniversari. El negoci va néixer l'any 1939 a Sant Llorenç Savall, però ràpidament es va traslladar al carrer Major de Sabadell, a la Creu Alta. Allà és on encara mantenen el seu obrador, que distribueix els pans, coques i pastes als 5 establiments que tenen oberts actualment a la ciutat.
Carles Armengol, el net d'un dels fundadors de la Fleca, és a dia d'avui el responsable del negoci. Des del seu punt de vista, aquesta professor s'ha de portar la sang, ja que exigeix un alt grau de sacrifici.
Són feines que es van transmetent generació a generació i que, bueno, jo crec que ho portem una mica a la sang, no? Perquè al final no deixen de ser feines molt, molt sacrificades, però que suposo que també són molt agraïdes i fan, bueno, fan això, que tinguin un enganx especial, no?
Armengol ha explicat com ha evolucionat la feina al llarg dels anys. Al principi es feia tot a mà i mica en mica s'ha anat mecanitzant. Ara bé, resulta que des de la crisi del 2008 la tendència és tornar als models més tradicionals, sobretot per les petites fleques com aquesta.
Si volem subsistir, el que fa al final el que hem de fer és tornar a treballar amb les mans o en la mesura del possible, al màxim de processos fer-los manuals i anar oferint diferents especialitats. Perquè el que sí que ha canviat molt són les especialitats. Abans es feia dos tipus de pa, tres, molta quantitat, i ara el que es fa són pocs quilos, però de moltes masses diferents.
Com ha passat amb la majoria de negocis, el tancament per l'estat d'alarma ha estat un dels moments més difícils dels últims anys. De totes maneres, el forn ha sobreviscut i conserva un bon estat de salut. La recomanació del forner: tastar les coques d'oli que només fan ells.
Més notícies del dia. El grup municipal de Ciutadans a Sabadell demana l'ús de mascaretes transparents en el Servei Municipal d'Atenció al Públic.
El seu portaveu, Adrián Hernández, afirma que la mesura facilitarà la lectura de llavis a persones amb problemes auditius i la comunicació no verbal amb altres col·lectius que han de ser atesos pel personal municipal. També afavoriria altres sectors amb problemes auditius com la gent gran, els nens o fins i tot el col·lectiu de persones amb trastorn de l'espectre autista. En aquest sentit, l'edil ha recordat que tots els ciutadans tenen dret a accedir a l'administració i als organismes públics en igualtat de condicions.
I aquest dimarts s'ha lliurat el 40è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana en un acte privat a la seu del BBVA de Barcelona.
El president del Parlament, Roger Torrent, ha donat el guardó a l'escriptor i periodista Albert Forns per la seva obra Abans de les 5 som a casa. Aquesta trobada va substituir el tradicional acte de lliurament del premi que cada any es realitza el mes de juny al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell i que enguany, atesa la situació sanitària, va haver de ser cancel·lat.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dijous?
Conversarem amb el pintor sabadellenc Alfons Borrell de la seva obra, de la seva relació amb artistes com Joan Brossa i també de quines obres exposa aquests dies a l'Acadèmia de Belles Arts. Descobrirem diferents propostes culturals, molt de cinema, molts còmics i també molta dansa.
Els prescriptors.
I acabarem conversant amb el professor Albert Vilanova per posar-nos al dia de les noves tecnologies i de l'ús que hem de fer per aprendre a desconnectar.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins a 2:15.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de política, perquè Gabriel Rufián i Pablo Iglesias constaten la predisposició de les dues formacions per mantenir l'estabilitat de la legislatura.
El portaveu d'Esquerra al Congrés i el vicepresident del govern espanyol i líder de Podem s'han reunit avui al Congrés per pactar un suport de cara als pressupostos. Malgrat aquesta sintonia, des d'Esquerra recorden que per fer possible qualsevol acord cal que el president espanyol Pedro Sánchez reuneixi la taula de diàleg i clarifiqui públicament la seva aposta pels partits de la moció de censura.
El Tribunal Constitucional rebutja la suspensió cautelar de les penes de presó d'Oriol Junqueras i Raül Romeva.
El ple del Constitucional ho ha acordat per unanimitat, al·legant que no hi ha circumstàncies excepcionals que justifiquin l'aixecament de la presó, malgrat que els dos eren eurodiputats.
El president de la COE, Antonio Garamendi, alerta que el cost dels ERTO és molt inferior a la xifra publicada pel Departament de Seguretat Social.
Garamendi qüestionava la veracitat de les dades publicades i reclama xifres objectives. Així mateix, assegura que les negociacions d'aquests expedients la patronal no deixarà ningú enrere, especialment els sectors que estiguin tancats.
El govern espanyol distribuirà a partir de dilluns que ve 15 milions de mascaretes a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i d'Entitats Socials.
D'aquestes, prop de 2 milions i mig es repartiran a Catalunya. La mesura pretén donar suport als ajuntaments i a les famílies en situació de vulnerabilitat social coincidint amb l'arrencada de curs escolar.
I acabem, acord entre CaixaBank i Bankia per tirar endavant el procés de fusió.
Les dues entitats es reuniran demà dijous per donar llum verd al procés d'integració. Les negociacions entre totes dues entitats han sigut intenses i han servit per perfilar el pes que tindrà cada entitat en el nou banc, així com també el nom de la nova companyia.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, es multipliquen els contratemps al Centre d'Esport Sabadell a només 3 dies de l'estrena a la Lliga a Vallecas. Pau Ituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Fins a 5 futbolistes arlequinats s'han entrenat aquest matí al marge del grup i es podrien sumar a les baixes del lesionat Pedro Capó i del sancionat Àngel Martínez.
Sí, de fet, dos d'ells, Xavi Boniquet i Aaron Rey, ja no han participat en els últims amistosos del Centre d'Esports contra el Badalona i l'Andorra. Per la seva part, a Sant Oleguer també s'han tractat de diverses molèsties físiques Edgar Hernández, Adri Cuevas i Pierre Cornut. L'encarregat de parlar avui ha estat Aleix Coc, cridat a ser, i més amb les baixes dels últims dies, el líder de la línia defensiva del Sabadell a la Lliga Smartbank.
És molt important, no?, un jugador que se senti doncs, valorat i important dins un equip, no?, que no només és una peça, un jugador més. La veritat que jo personalment molt feliç d'estar aquí, bueno, com bé ja he dit en altres moments, quan el club em va donar la possibilitat de seguir, doncs, no m'ho vaig pensar. No vaig dubtar i la veritat que bueno, espero que aquest any aconseguim l'objectiu de la salvació el més aviat possible i podem disfrutar d'aquesta categoria.
El tarragoní, recordem, no debutarà en guanya segona perquè ho va fer ja fa una dècada, disputant uns minuts en l'última jornada a Les Palmes, sent encara futbolista de la Pedrera del Nàstic.
I avui també la Lliga de Futbol Professional ha dut a terme l'acte de benvinguda als clubs que han ascendit a primera i segona divisió.
Un d'ells, el Centre d'Esports Sabadell, en una posada en escena virtual i adaptada als temps que corren, el president i representant arlequinat en aquest acte, Esteve Calzada, ha agraït tothom que ha fet possible el retorn al futbol professional y ha exteriorizado la moció para debutar dissabte contra el Rayo.
Por nuestra parte estamos locos por poder empezar a jugar. Por desgracia nos ha tocado esperar una semana más, pero esperamos este fin de semana poder empezar en un campo tan atractivo como es Vallecas, y por nuestra parte ojalá, por supuesto, pues podamos estar muchos años en el fútbol profesional, que es donde pensamos que Sabadell tendría que haber estado siempre.
I encara dos apunts més. En clau arlequinada, pel que fa a l'actualitat d'avui, d'una banda, han començat els treballs de col·locació de la nova gespa de la nova Creu Alta a càrrec de l'empresa Royal Verd. Recordem que el Sabadell l'ha d'estrenar el primer cap de setmana d'octubre contra l'Espanyol. De l'altra, el club va creuar ahir la barrera dels 2.500 socis, la meitat de l'objectiu que es vol assolir. Un 20% d'aquests abonaments corresponen a altes noves.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En ciclisme, David de la Cruz segueix progressant al Tour de França. El ciclista sabadellenc, ja recuperat de la caiguda de la primera etapa, ha aguantat amb els grans favorits fins als tres últims quilòmetres de l'ascensió al Col de la Los, confirmant-se com a gregari de luxe de l'eslové Tadej Pogačar.
De la Cruz ha realitzat fins i tot una acceleració en aquesta ascensió que ha deixat enrere alguns dels favorits, com ara Mikel Landa, però Pogačar no ha pogut rematar la feina i ha cedit uns segons respecte al seu compatriota Primoz Roglic, que ara és líder amb 57 segons d'avantatge. La victòria d'etapa ha estat pel colombià Miguel Ángel Superman López, que ha marxat en solitari a les darreres rampes. De la Cruz ha entrat 18è a 7 minuts i 15 segons i segueix amb la seva particular escalada a la classificació, on ara és 78è a més de 3 hores de Roglic. Així ha analitzat el Despronceda aquesta 17a etapa als micròfons de Televisió Espanyola.
Bahrein ha sido muy valiente, ¿no? Ha puesto un ritmo súper exigente en la Madeleine. Luego también, pues bueno, Pello Bilbao ha hecho un trabajo muy bueno al principio de la subida. Luego con nuestra aceleración hemos conseguido pues aislar un poquito más a Roglic y Tadej ha hecho todo lo que ha podido. Sin duda que a lo mejor no ha sido el resultado que él esperaba, pero lo importante es la actitud y que estamos ahí, que al final pues bueno, queda la etapa de mañana y la crono y por lo tanto hay opciones de hacer un muy buen tour.
Demà, última etapa en línia de 175 quilòmetres en ports de muntanya abans d'aquesta cronoescalada del dissabte. En el menú, un port de categoria especial abans del descens a la Roche Surfogon, dos de primera categoria, un de segona i un més de tercera.
El Club Patí Ciutat de Sabadell comença tot just la seva 7a temporada d'existència. Tot i veure's afectat per un ERTE durant el confinament, la premissa no ha canviat: demostrar amb preus populars que el patinatge artístic no és només un esport elitista.
Prova d'això són les 150 nenes amb les quals compten en categories federades o escolars. En un primer moment, Sol i Padrís va acollir el club, però després es van traslladar al barri dels Marinals, on fan la majoria d'entrenaments sobre ciment. Si bé no és un hàndicap, segons el seu president Braulio López, la queixa principal és que disposen d'una tercera part dels horaris de pavelló que té el Club Patinatge Sabadell.
Quan demanes explicacions et diuen que és una cosa tècnica, però clar, l'explicació tècnica és que els tècnics de l'Ajuntament fan un judici de valor i s'estimen que el que més puntua és l'antiguitat. Llavors, les noves entitats que estem pujant, que tenim força, que tenim tècniques joves, que estan en actiu i que també patien en xou, campionats de Catalunya, per cert, tres d'elles, doncs ens trobem amb un sostre. Nosaltres, de creixement, ja no podem créixer més si no busquem alternatives.
Com a esport, el patinatge artístic sobre rodes aspira a convertir-se en el futur en esport olímpic, com ja ho és, per exemple, el patinatge artístic sobre gel en els Jocs Olímpics d'hivern.
I un últim apunt abans de marxar. D'aquí a poc més d'una hora, els dos sèniors de waterpolo de l'Estelpool Natació Sabadell tornen a la competició mig any després amb la disputa de la Copa Catalunya.
El femení de l'Estelpool debuta a 9:15 amb un derbi a la piscina del Terrassa, el gran rival la temporada passada a la final de la Copa de la Reina, i amb les novetats d'Irene González i les holandeses Sabrina van der Sloot i Martje Keuning, sota les ordres de David Palma. A la lligueta del femení, recordem, també hi són el Sant Andreu, l'Atlètic Barceloneta, el Santa Eulàlia i el Catalunya en aquesta primera fase de la Copa Catalunya. El masculí, per la seva part, rep avui a Can Llong el Montjuïc. L'horari serà el mateix a 9:15 i recordem que en el mateix grup que els de Quim Colet hi són el Premià, el Sant Andreu i l'Hospitalet.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 16 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant, a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies en el 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.